On the floating ship's oceans, I did all my best to smile.
Pàgines i pàgines, novel·la negra, aventures, narrativa contemporània o clàssica. Quan les lectures i crítiques de llibres són a l'aire lliure i les fan caminaires d'alta muntanya, els ratolins de biblioteca, amagats entre les lleixes, esdevenen marmotes salvatges, enfilades sobre una pedra, prenent el sol.
Here I am, here I am, waiting to hold you.
Benvinguts a les marmotes de la biblioteca, un programa per parlar i compartir llibres coordinat per en David Ràfols i en col·laboració amb membres del grup excursionista Els Centpeus del Pirineu.
Hola a tothom i sigueu benvinguts al novè episodi de Les Marmotes de la Biblioteca, l'espai d'un grup de tres persones que entre llargues caminades de muntanya compartim lectures i en recomanem llibres. Un dia ens vam decidir de gravar el que comentàvem de llibres llegits, per a divulgar en episodis mensuals la nostra passió per la lectura, i aquest és el resultat. Així doncs ens presentem. Som en Jaume Pedrés, en Marc Ferrés i en David Ràfols, qui us donem la benvinguda i esperem que gaudiu tant com nosaltres de llegir, sobretot novel·la negra, però també altres gèneres literaris. A les marmotes de la biblioteca us trobareu que parlem en cada episodi d'un llibre concret. En alguns episodis ens hi esmerçarem més, en d'altres serem més breus, senyal també que ens ha agradat molt o no ens ha agradat tant el que hem llegit. I sí, segurament se'ns escaparà algun spoiler. Per això fem la recomanació d'escoltar el nostre programa si heu llegit el llibre que comentarem. Per tant, si seguiu escoltant ja esteu avisats que sense mala intenció donarem algun detall que també pot ser clau en la lectura del llibre. Tot i això, abans d'acomiadar-nos, us informarem del llibre que comentarem el proper mes.
La introducció.
A les marmotes de la biblioteca d'avui parlarem del llibre La petita història dels tractors en ucraïnès, de l'escriptora britànica d'origen ucraïnès Marina Lewicka, i catalogat dins el gènere de la sàtira. El llibre original està escrit en llengua anglesa, essent el títol A Short Story of Tractors in Ukrainian. Es va publicar l'any 2005, en la llengua original, i ha estat traduït tant al català com al castellà. L'edició catalana és de La Campana i té 378 pàgines, amb la traducció a càrrec d'en Joan Puntí. L'edició en castellà canvia completament el títol, anomenant-se Los Amores de Nicolai, i està editat en tapa dura per narrativa, amb 406 pàgines i traducció d'Eugenia Vázquez Nacarino. L'autora, de pares ucraïnesos i nascuda en el camp de refugiats de Kiel, sota l'últim període del règim de l'Alemanya nazi, acabada la Segona Guerra Mundial, va emigrar amb la seva família cap al Regne Unit, on va créixer i es va formar com a professora d'universitat. En aquesta història escriu a cavall d'entre la ficció i l'autobiografia, mentre que, alhora, honora la seva Ucraïna natal, explora el terror dels fills, acceptant les vides sexuals dels pares i dona visibilitat al drama de la immigració cap al Regne Unit. El 2005 va guanyar amb aquest llibre el Premi Bollinger Everyman Woodhouse, de novel·la d'humor. El 2007 en va escriure una seqüela amb personatges diferents, tot i alguna aparició espontània anomenada Dues Rulots, que malgrat el toc d'humor segueix donant visibilitat al drama dels immigrants ucraïnesos, temporers sense papers, i que la va fer repetir el mateix Premi d'Humor el 2007.
La sinopsi.
Quan feia 2 anys que era vidu, el meu pare es va enamorar d'una rossa i atractiva ucraïnesa que havia arribat a Anglaterra. Això va explotar la nostra família com una bomba i van començar a sortir a la superfície antics records i fantasmes. Vera i Nadesta són dues germanes que mai s'han avingut, però que s'uneixen per lluitar contra l'intrusa, que només vol el pare, pensen, per casar-s'hi i legalitzar la seva condició d'immigrant. Mentre tot es complica, el pare, que havia estat enginyer, es dedica a escriure en ucraïnès una petita història dels tractors.
El nus.
En aquest apartat, cadascú de nosaltres exposa tota una sèrie de punts d'opinió sobre fets destacats del llibre, que ens han agradat, que no ens han agradat tant o que són dignes d'esmena. Jaume, vols començar avui tu?
A veure, la veritat és que jo m'ho he passat molt bé amb aquest llibre. L'he trobat, diria, més que divertit. No m'estranya que hagi sigut un best-seller i que s'hagi traduït a tants idiomes. Una primera reflexió que se me va acudir és que, tot i que ella ve de descendència ucraïnesa i a la novel·la hi ha un fort contingut ucraïnès, doncs també s'hi nota una mica el fet que ella està a Anglaterra i s'hi barreja una mica l'humor britànic. No sé exactament amb quin pes, però jo crec que potser està un pèl compensat. Hi ha una mica, i tots una mica de tot, jo penso. El resum del llibre ja l'hem dit una mica a l'introducció, o sigui, dues germanes que lluiten contra una intrusa que els afecta les seves vides, no? Per tant, així és a primer cop d'ull, es planteja com una guerra de sexes molt ben entrenada, on tothom rep, tant homes com dones. Jo crec que molt ben aconseguit tot el que diu dels uns i dels altres. I enmig de tot això, aprofitant els seus orígens i tot el que hem comentat abans, que havia nascut en un camp de concentració, etc., aprofita per explicar-nos una mica la història del seu país i també una mica tot el drama de refugiats i emigració. David, volies comentar alguna cosa?
Sí, dues coses. Respecte a que el seu origen ucraïnès i que és anglesa de passaport, no? Que ha crescut en allà, potser no hagués tingut aquesta visibilitat, aquest llibre, si encara estigués a Ucraïna, precisament, perquè l'haver viscut o haver crescut al Regne Unit et dona una visió diferent del teu país origen, que prou feines l'has vist, però a la vegada t'hi sents com una mica lligat per als teus orígens pròpiament i tens ganes de donar-li visibilitat, no?, en aquest sentit, que ja ho has comentat tu. I del segon, que, bueno, des del meu punt de vista, la història es basa en tres pilars. Tu n'has comentat un, que era la visió en família, o sigui, de la competència de les germanes, de tot plegat, de la relació amb el pare. L'altre, que és la immigració. I el tercer punt que veig jo també és la duresa de la Unió Soviètica i de la Segona Guerra Mundial des del punt de vista dels ucraïnesos, no des del punt de vista nostre que estem habituats, sinó que és des del punt de vista dels ucraïnesos. Marc.
Clar, és que és el que comentava en Jaume, la història de fons, la d'un home que sembla que s'enamora d'una dona més jove, les filles que s'hi rebel·len, que la història no té res d'original. I és un rerefons que sembla servir a l'autora per poder parlar de molts altres temes, de les relacions entre pares immigrants, fills que han nascut en un país o són d'aquell país i els pares potser no ho són tant, aquesta nostàlgia. Però el que jo sobretot penso que fa molt especial aquest llibre, de fet com en Jaume, penso, és el sentit de l'humor. T'atrapa bastant de seguida i aconsegueix aquest equilibri, que a vegades és difícil, entre l'esperpèntic i la tendresa. Està ben trobat, no cau en una, allò, com t'ho diria, en una caricatura que et faci que la història, doncs, bueno, o sigui, no te la prenguis seriosament perquè veus que tot és una conya, però, pel contrari, tampoc cau en el drama en excessiu perquè, bueno, una situació de tensió familiar i tot ben amanit i combinat trobo que s'equilibra molt bé.
Bueno, és una de les gràcies del llibre, que sota l'excusa d'un llibre humorístic, diguem-ho així, perquè els premis han estat escriptura d'humor, per darrere et deixa anar tots els tres pilars que he comentat, que havia també comentat en Jaume.
Sí, sí, de totes maneres, la part, diguem, d'humor o d'ironia és el vehicle que fa servir i és el que retens més a posteriori, tot i que quan el vas llegint et va impactant tota la informació que moltes vegades d'Ucraïna tenien poca informació, dels immigrants, no? Però realment El que et deixa el bon regust de boca no és que, és, sense arribar a caricaturitzar, que comentava en Marc, no? Però que realment treballa molt bé l'humor, aquesta lluita i aquestes complicacions familiars. Bueno, jo què us volia comentar? Jo he entrat una mica en la guerra de sexes, no? Perquè la guerra de sexes entre dones i homes és una cosa que estem avorrida, ens atenen a la televisió avorrits a tot arreu, no? I ell ho porta d'una manera que jo crec que si et fessin triar quan acabes a veure si... què vols ser, un home o una dona? Després de llegir aquest llibre ho tindries molt, molt pelut, no? Perquè tant uns com els altres ens surten molt mal parat. Per exemple, de les dones, característiques que m'he apuntat, que ressalta, diguem, són envejoses, criticaires, que si els pits a la Valentina, que si la roba que porta, que si no li agrada cuinar, que sempre menja congelat, no? Rancoroses, conspiradores... aquesta és bona també, maltractadores, però no només psicològicament, que arriba un moment que també físicament, que també està bé, afegir, a vegades ens en descuidem, no? del maltracte psicològic. Sembla que el físic sigui que no el puguin fer les dones, no? I jo penso que hi ha sigut sempre també, el que passa com una altra mesura, no? I en aquest cas, bueno, ella li posa, no? En el cas dels homes, què em fa molta gràcia, no? Simplicitat, el tema de dos neurones o una neurona, no? Troglodites, planteja personatges molt intel·ligents, cultes, i una dona els manipula fàcilment amb una engruna de sexe, amb ben poc sexe, no? Molta fantasia, però la veritat res. En fi, jo crec que és la trista realitat, això, no? O sigui, aquí enginyers i de llonses...
Bueno, jo també volia afegir-hi un parell de cosetes que m'han sobtat en aquest sentit. Primer de tot, l'obsessió pel Pitram, no? És un llibre que està escrit per una dona, però des de la pàgina 1 fins al final et trobes que l'obsessió dels pits i els pits i les tetes enormes des del principi al final. Llavors també el tema d'aquella falsedat... de no poder suportar algú, però quan el tens davant et mostres tan encantador i ai, que bé que et queda la bata aquesta que jo interiorment no puc suportar, no? I llavors, una cosa que m'ha sobtat molt, que em sobta el masclisme tan marcat per part de les filles quan parlen d'aquesta sobrevinguda, no? De la noia que ve per casar-se amb el seu pare. Fins i tot arriba a dir, ella, llegit textual del llibre, que bé que m'ho passo criticant-la com una mala pècora. Què pot haver passat? Jo abans era feminista, ara sembla que m'hagi convertit en una periodista de la premsa rosa. I vinc a dir aquí que tenim un masclisme tan cultural i integrat que encara que tu, llavors, a mida que et vas fent gran, que vas prenent consciència, que t'eduquen i veus que potser el masclisme doncs, no és el camí, sinó que el que vols és una igualitat entre els sexes, et trobes que quan et toquen una de les bases més fermes que tens tu de la vida, un dels pilars que et toquen a la vida, acaba recaient els instints més bàsics, que és defensar-te. I quan et defenses, què et surt? Lo més violent teu. Pot ser violència física, o també, en aquest cas, el que em sobtava era que sortia tot aquest parlar tan masclista per part de les filles envers en la sobrevinguda. Marc.
És que no sé si és explícitament tal qual, és a dir, que vol destacar d'alguna manera aquest masclisme, o penso jo que potser és una manera de posar-les, bueno, de posar aquests personatges femenins, les dues germanes, en la contradicció. És a dir, elles que han crescut filles d'una mare que era, i t'ho explica moltes vegades el llibre, que tenia la casa preciosa, endreçada, les plantes li creixien totes, cuinava molt bé, amb quatre coses feia un gran plat. I elles que són angleses, que són dones així amb professions liberals, que cultes, universitàries, ara de cop i volta estan criticant a una dona ucraïnesa, primera perquè té les tetes grosses i el seu pare que està obsessionat per això, que no té la casa endreçada, que ho té tot brut, que no cuina, que ho compra tot congelat, saps? Allò com una espècie d'antítesi del que era la seva mare i del que elles, en el fons, valoraven.
No, amb tot el saps? Que hem viscut des de petites, no?
Sí, i això, clar, les posa una mica amb contradicció, i és una de les moltes contradiccions en què es van trobant en el llibre. Jo una cosa que sí que volia dir abans quan Jaume deies que, a veure, que si és una guerra de sexes però que reparteix a tothom. Jo, ostres, a mi el que m'ha quedat molt del llibre era que quedes com a lector allò, al mig del camp de batalla, i que jo sincerament no veig ni bons ni dolents, jo no vaig agafar partit per ningú, sinó que tots tenen les seves raons, tots te'ls fa comprensibles, i en certa manera a mi em queien bé tots.
Sí, o sigui,
des de la Valentina, el seu fill, els seus nòvios, el pare, les filles, tothom, li acabes agafant una mica de carinyo, perquè te'ls presenta amb aquesta tendresa, saps, amb aquestes contradiccions tan humanes, tan, tan fàcils d'entendre, perquè, a veure, tots en poc o molt les tenim. Sí, David?
No, més que res és que no existeix una sola veritat. Aquí hi ha moltes versions de les coses, dels actes que passen, i precisament una de les gràcies d'aquest llibre és que te'ls mostra totes les versions. I al final acaben siguent... Te n'adones que tots són víctimes, no? Les filles de que ja es tracta d'un tema que és d'una altra generació que a ella no els hi toca. El pare, perquè també, per un tema de generació, està completament passat ja d'edat. La Valentina, la nouvinguda, doncs també perquè és molt jove, està enlluernada completament de la societat occidental. Tots són víctimes. Es poden criticar, poden passar totes les accions que hi ha en el llibre, però que acaben de ser tots víctimes de tota la societat.
I aquí, tot això, una de les coses que m'ha fet disfrutar més i encara ara, com hi penso, em fa somriure, és que tot això ho vesteix amb un conjunt de frases políticament incorrectes al llarg del llibre. Ella te presenta una situació absurda i al mig et va col·locant aquestes frases que són les que et fan enriolar, no? I en recordo algunes, però sé que entre tots n'hem treballat alguna més. La Valentina li diu al pare de les germanes que la tupalladinga no aixeca, per exemple, o està obsessionada amb un cotxe quan li compres el cotxe de merda, i el cotxe de merda surt durant tot el llibre, no? I la veritat que això és el que acaba de fer que et cargolis de riure, diguem, no? O sigui, la situació ja és molt ben plantejada, ja vas veient, ui, 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 que això es complicarà, es va complicant, i després hi va posant tota la seva salsa amb totes aquestes frases que per mi són mítiques, eh? Són frases d'aquestes que t'han quedat gravades. No sé, David, si tu també penses igual.
Sí, són de les frases que et queden. De fet, jo ara feia molt de temps que no l'havia llegit el llibre i per fer el programa l'he hagut de tornar a rellegir. I les frases precisament són les que et queden i les que recordava. Les llegiré perquè en quedin constància, no? Tu, no bon home, la Valentina, en l'home gran, eh? Tu calés a cabassos, garrepa. Prometre diners al banc. Prometre cotxe de merda. Marit de merda, que et follin. Tu, enginyer, per què no arregles cotxe, enginyer de merda? A l'antiga Unió Soviètica, totes les cuines blanques, cuines de merda. Tu, garrepa carregat de diners, tu vols comprar cuina de merda. La teva dona, baba pagesa, cuina pagesa. Per persona civilitzada, cuina ha de ser de gas, ha de ser de color marró. Això dirigint-se la Valentina en el seu fill, en ucraïnès, en presència de la filla de l'home gran. No vull que parlis amb aquest corp sense pits que només porta males notícies. Llavors torna en l'avi. I què vols fer a l'habitació, eh? Va, tu pallaringa no aixeca, tu pallaringa. Llavors, ara tu plorar amb la teva filla. Ajuda, Nàdia, la dona em pega, ha, marit hauria de pagar la dona. Veus, un altre detall d'aquests de masclisme. Però masclisme dit per la pròpia Valentina, no?, en aquest cas. Tu ruc inútil, cervell sec, tita seca. Tu relíquia seca i arrugada d'un cagarro de cabra. Tu insecte miserable, jo t'esclafo. Tu tros de cartíl·lec que gos mossega i escup. Per què tu encara viu? Fa temps que tu hauries de ser amb la Ludmila, el mort amb la morta. Ja vaig acabant, eh? Tu cervell rosegat pels gossos, bastó vell corbat, vés a la teva habitació i calla. I per últim, tu creus que ets llest, però aviat tu mort, senyor enginyer. Tu sembles cadàver, aviat ho sabràs. Tu carronya d'animal, esquelet que camina. Tu mort vivent, tu fugitiu de la tomba. Si es plaia, i en aquí vull donar un gran mèrit en el de la traducció, perquè ha fet una feina que és encomiable, no? Que és la que et quedi, totes aquestes frases et quedin a posteriori, al cap dels anys que hagi llegit el llibre, tu recordes, almenys em va passar a mi, recordes les frases aquestes tan i tan ben trobades. Marc.
Sí, és que és bestial. Queda temps després del llibre i jo diria que ja expressions com la de cotxe de merda ja són coses que ja incorpores en el vocabulari.
Ara fins que et moris ja, no? Fins que et moris.
Sí, no, ja està, ja, això ja ha quedat gravat. És molt bo i sí, estic d'acord, eh? La feina que deu haver fet el traductor per saber trobar aquest to, saps? Allò entre la mala educació i l'enginy, perquè en té, és un, bueno, de 10, molt bo. No trobeu que té una mica també com en Borat? Agafa algú que ve d'una manera de viure completament diferent, saps? Allò et pinta com una dona ucraïnesa acostumada a viure en l'antiga ucraïna, com la soviètica, i es pensa que els símbols de riquesa són un cotxe, que no vol veure que el cotxe realment és una porqueria, que és impossible que sigui bo, però és un Rolls Royce i ja està, és un Rolls Royce i només per això ja és fantàstic. O una cuina que ha de ser marrón, o fantàstic és no haver de cuinar i menjar congelat, o s'assega amb el seu fill pensant-se que és un geni, saps? I realment, bueno, res, que una cosa i una altra fa que et xoqui el... No només que xoca amb la família, amb les seves filles, sinó que xoca amb tota Anglaterra, aquesta dona. És una, com un terremoto que arriba en aquella ciutat. Digues, David.
Però no només amb Anglaterra, és que és tota la societat occidental. Clar, arriba una persona des de l'Europa de l'Est, amb el tipus de vida amb què havia crescut, arriba a Anglaterra també enlluernada per tota la cultura d'Occident i llavors es troba amb el que és, no? I tornem a entrar en el que comentàvem abans, no deixa de ser una víctima aquesta noia, una víctima d'un canvi d'on te ve en un altre lloc i que les persones que viuen a Anglaterra sí que veuen que s'està equivocant a tort i a dret, però no hem d'anar gaire lluny. Aquí hem viscut durant tota la nostra vida veure gent immigrant que el primer que feien en arribar aquí, ara més recentment, era comprar-se un mòbil. Per què? Per què un mòbil? Doncs símbol d'Occident.
Jo aquí volia enganxar una cosa que heu comentat del tema de la traducció, perquè una altra cosa que trobo molt encertada és com el traductor ressalta, que segurament el llibre original ho fa, però això també penso que és molt difícil, el tema de les paraules mal pronunciades o mal usades amb la gent que no sap anglès, no? Realment, quan sents per la Valentina, etc., tota la gent que no té un anglès fluid, doncs veus que ell ha fet l'adaptació en català, que ho entens perfectament, diguem, no? Uh-huh. Jo crec que està molt ben trobat. Jo ja no tinc gaire res més, eh? Jo m'havia centrat més en aquests temes. Tinc un parell de curiositats més pel final, però si us sembla afegir vosaltres el que tingueu.
Segueixo jo, doncs. Bueno, hem comentat això, que des del meu punt de vista es basava la història en tres pilars. El primer de tots era la família en si. I ara exposaré tota una sèrie de temes, eh? O sigui, com veuen els fills els pares a mida que es fan grans, quan comencen a fluixejar per tot arreu i pensar en coses que des del punt de vista dels fills són bestieses, quan els fills veuen que ja no estan alineats amb les idees, amb els pensaments dels pares, o quan es trenca l'estructura familiar degut a que algú ha marxat i n'arriba algú de nou, no? Que altera tota aquesta convivència familiar. Un altre punt d'aquest familiar és com es complica la cosa quan es parla de l'instint i la vida sexual de les persones de la tercera edat. Un tema que es considera tabú en molts llocs i en moltes famílies, precisament. I aquí, en el llibre, hi veiem molts punts de vista diferents. Veiem el punt de vista de la filla, també llegeixo. L'adult que porto a dins és indulgent. Que dolça aquesta darrera florida de l'amor del meu pare. En canvi, com a filla, estic indignada. Traïdor miserable, animal, vell i calent, si encara no fa 2 anys que va morir la mare. Estic furiosa i alhora sento curiositat. Em moro de ganes de veure-la, aquesta dona que vol usurpar el lloc de la meva mare. Això és un exemple. Però n'hi ha bastants més. La idea del meu pare fent l'amor amb aquesta dona em regira l'estómac. Sobten les contradiccions tan exagerades d'una vida sexual normal i quan parla del seu pare, no? S'ha convertit en un adolescent de 84 anys que només escolta la seva música, els seus pensaments. I tot això xoca, per exemple, també amb el punt de vista del pare. Per exemple, també, jo que fins aleshores havia cregut que l'amor dels pares era incondicional, però allò no tenia res a veure amb la política. Era la seva voluntat contra la meva, el seu dret de pare a donar-me ordres. Clar, també el pare es defensa. O de les terceres persones, en aquest cas, doncs, el marit de la Nàdia, de la filla narradora, té una pujada de testosterona, li diu en Mike. Mira-te'l, camina amb l'esquena recta. Està millor de l'artritis. Amb prou feines podem seguir-li el pas. És veritat, el pare camina davant nostre a tota velocitat, com una fletxa, obrint-se pas entre la multitud amb una única cosa al cap. Ha d'anar a la biblioteca a recollir els seus llibres. Vull dir que aquí, en tot el llibre, és una pluja de punts de vista diferents. Marc.
Això que dius em va bé per dir una cosa que també he vist en el llibre, bueno, i que en certa manera t'he dit abans, que és aquesta lluita entre les imatges que bueno, s'ha explicat sovint també, però en les imatges en què tenen els fills dels seus pares i la realitat del que són els seus pares. És a dir, i això és una cosa que crec que podem entendre que tots en certa manera vivim. Nosaltres, la imatge que tenim dels nostres pares, tendim a que sigui mutable. Són els nostres pares i, bueno, i esperem que es comportin com els nostres pares, però són persones com nosaltres, amb vida sexual, amb males decisions, poden fer bogeries, poden equivocar-se, etc. I cada vegada que hi ha una distorsió d'aquesta imatge, és un petit trauma, és a dir, és una cosa que s'ha d'acceptar, que has d'en certa manera adaptar aquell canvi en aquella imatge que no encaixa amb la imatge que tots tenim dels nostres pares. I diria que això ja és bastant aquí. És a dir, elles, per una banda, potser fan esforços per ser condescendents i dir, bueno, si això, intenta aprofitar l'última embranzida que li vull quedar, i l'altra és, ostres, però és que això, coses com aquesta, és que fa només 2 anys que es va morir la mare, saps? És que què està fent amb aquesta dona? És que li vol robar els diners? És que no veu que està fent pena? Bueno, saps? Aquestes expressions que en el fons el que t'estan dient és que tu no acceptes que aquella persona pugui comportar-se d'una manera diferent de la que tu voldries que fes, que no alteri la imatge.
Bueno, després també havia preparat altres punts també de la part del que deia de família, que també és la relació entre germans amb tanta diferència d'edat. Aquestes dues germanes es porten més de 10 anys. I precisament, degut a la diferència d'edat, etapes dures viscudes, com pot arribar a influenciar la infantesa en les relacions de la vida. Arrel d'això, la germana petita, la narradora, a la germana gran li diu la germana gran, però ho expressa i ho escriu amb majúscules, no? com si fos un títol nobiliari. L'experta en divorcis. És com si la germana gran allissona en la resta perquè ho sap tot, perquè ha viscut totes les dificultats de la vida i, en canvi, considera que la germana petita ha viscut amb un llit de roses. Salto de punt amb un altre dels pilars, deixo enrere la família i me'n vaig a el que és la part aquesta d'Ucraïna en si, que posa Ucraïna en el mapa. Un país que des de que vam néixer nosaltres i anar a escola amb la Unió Soviètica funcionant a tot drap, no havíem sentit a parlar pràcticament. I quan va caure el mur de Berlín, Ucraïna s'ha quedat amb el país on hi va haver la gran catàstrofe de nuclear de Kiev. Pràcticament no en sabem res de la seva història, ni què va suposar per ells que fossin envaïts pels soviètics després de la revolució de l'octubre del 1917. Què va ser viure per ells sotmès en el setge soviètic, el paper que van tenir a la Segona Guerra Mundial. I a més, tot això des del seu punt de vista, des del punt de vista ucraïnès, que, com sabem, la història l'escriuen els vencedors, i Ucraïna, precisament, ho va perdre tot. I, de fet, encara hi ha guerres per la zona de l'est contra els russos, precisament. Doncs hi ha una altra cosa, hi ha una frase que diu només algú que ha viscut en un estat totalitari està preparat per entendre què vol dir tenir paranoies. Clar, són coses que et van narrant i t'explica la duresa que devia ser viure en una situació com la que vam viure, no? I el tercer pilar, el tema de la immigració, el drama de la immigració. La narradora primer s'autoanomena feminista i liberal en temes d'immigració, però a la vegada també entra la reflexió de què li passa, doncs el veu sobrevinguda com una aprofitada, com una intrusa en aquest nucli familiar tan intocable, no? Que són les bases de la seva família. No sabem la realitat dels immigrants i és molt i molt complexa. El resum simplificat és que deixen el seu país per sobreviure, no és més que això, i la supervivència, sobretot quan tens fills, és el que ho mana tot. I aquí hi ha un detall en el llibre que potser passa una mica desapercebut, que la narradora compara la germana gran amb la sobrevinguda i diu que són fetes de la mateixa pasta. I és que les dues, immigrants i supervivents, efectivament, són de la mateixa pasta. L'única, una ha viscut amb la comoditat de viure a Gran Bretanya i l'altra ha nascut i viscut a Ucraïna. Llavors, un altre punt que ja hem tocat una miqueta, però bueno, és aquella poca empatia dels immigrants de diferents generacions. Ells, com a immigrants ucraïnesos de fa 40 anys, tenen poca empatia per als nous immigrants que venen cap a Anglaterra. Per què? Perquè són d'una altra generació i fan les coses de manera diferent. Però l'únic que volen és sobreviure, res més que això. El detall que ho fan és l'únic que ho marca, que és que ho fan de manera diferent, com diferents són els temps que van canviant. Arriba un moment que la narradora ho reflexiona. La sobrevinguda és una dona avariciosa, una poca vergonya depredadora, però també és una víctima enlluernada per un món de luxes, quan ella és una font de mà d'obra barata. I això és la realitat més pura dels immigrants. Jo no tinc cap més punt. Marc, vols atacar?
Jo, a veure, les falques que he anat trobant ja més o menys he dit força el que tenia apuntat per comentar. Només potser em quedarien un parell de coses. Una que m'agrada molt i que penso que també és l'eix sobre el que basteix el llibre, que és la relació entre les dues germanes. És l'eix de narració, potser no és l'eix de la història, perquè és una història que penja moltes coses, però sí que el fa servir per evolucionar i per seguir la història. És a dir, la relació que hi ha entre elles dues canvia al llarg de tot el llibre i aprofita aquesta diferència que hi ha evident i hi ha un abisme, de fet, entre les dues, hi ha tota una sèrie no explicada de problemes, de mals entesos, de baralles, que les han distanciat. I llavors, des d'aquesta situació fins al final del llibre, va evolucionant i aprofita, i l'autora sap trobar també en aquesta relació la manera d'aconseguir-te explicar la mateixa situació des de dos punts de vista, cosa que trobo que de manera, entenc que volguda, fa que precisament aconsegueixi aquest efecte, que és de fer-te entendre tots els personatges, no presentar-te bons i dolents, sinó que la situació a través de dues òptiques diferents, una més tendra, ben intencionada, insegura, i una més agressiva i corrosiva i cínica, la de la germana gran, doncs fa que et situïs al mig i puguis veure les coses des dels dos punts de vista alhora. Jo penso que aquesta relació és la clau, és bastant la clau del llibre, i que totes les altres se'n desprenen, la del pare, la que tenen amb la mare, la que t'expliquen amb la mare morta i la mala relació que hi havia amb una germana, amb l'altra, tot de fets que es van explicant al llarg del llibre, però que depenen d'aquesta relació. I llavors, una altra cosa que volia dir, potser per trobar-li un punt negatiu, que jo penso que totes les cartes que té l'autora per jugar, més o menys cap al segon terç del llibre ja les té posades a sobre la taula. I llavors trobo que a partir d'aquí el llibre ja comença a perdre una mica de pistonada, és a dir, ja no hi ha més elements nous, la història ja porta prou embranzida i té prou càrrega com per arribar bé al final, però ja no hi ha, potser trobo faltar una mica d'equilibri en això, és a dir, llavors ja passes un terç del llibre que va tirant. Digues, Jaume.
Sí, jo referent a això, precisament ara quan fem la puntuació, en el meu cas, també un dels punts més negatius ha sigut aquest, que per mi l'addicció a la lectura m'ha fluixejat una mica en el moment poder l'ha allargat un pèl massa quan ja ens havia posat a sobre la taula tots els temes. per trobar algun negatiu, eh? Jo tinc un parell de cosetes, unes xorrades de sempre, de les meves. La traducció al castellà, Los Amores de Nicolai.
I aquí volia parlar amb tu, jo.
Què collons és, això? És que jo no ho entenc, eh? Perquè com poden fer aquest títol? Tant costava fer el títol igual que l'escriptora. Realment, la història del tractors té la seva rellevància, no? Té un fil que el vas trobant a tots els capítols, no? Si tu fas Los Amores de Nicolai, Los Amores de Nicolai, què? Són les dues filles i la Valentina. No
sí,
sé, jo crec que quedes en una part, però no entenc que permetin fer aquest títol, eh? O sigui, estic en total desacord, amb aquest títol.
Sí, és que, a veure, si tu decideixes que tatxes el títol que ha volgut posar-li la seva l'autora i n'hi poses un de nou, com ha de ser, per millorar-lo, en tot cas, perquè pensis que s'ha equivocat d'alguna manera, però escolta, amb Los Amores de Nicolai, però quina merda és aquesta?
Sí, però és que a més t'arrisques molt, perquè se suposa que la persona que ho ha escrit ja ha pensat una mica, no?, i ha donat alguna volta més, no? I després que la traducció, bueno, jo el vaig llegir en català, aquesta vegada, el llibre, però si l'hagués llegit en castellà, estaria més que ofès, de veritat. I després l'altra coseta que m'havia notat és, tal com hem dit a la introducció, va fer una continuació, no sé si és exactament una continuació, el que sí és la segona novel·la i la que va venir a continuació d'aquesta, que és la de les dues rulots, que precisament té alguna referència amb aquest llibre, que segueix una mica amb la mateixa línia amb alguns temes, que també està bé, però potser no arriba al nivell del primer llibre. Només era per esmentar això o fer una pinzellada de les dues rulots que van traduir en català.
La valoració.
En aquest apartat, cadascú de nosaltres puntuarà el llibre de l'1 al 5 segons els criteris de la llargada del llibre, ritme amb el que està escrit, temàtica i si crea addicció al llegir. Comencem per la llargada, Jaume.
Li he posat un 3 amb el matís aquest de que potser li sobra alguna pàgina.
Marc?
Jo li he posat un 4 i pensant que malgrat el que he dit abans, no és un llibre que es faci especialment pesat, simplement que el terç últim perd una mica de força.
Jo li he posat un 3, un 2 em quedava massa curt per una nota negativa com aquesta. L'he deixat amb un 3 perquè és una llargada correcta. De ritme, Jaume?
També li poso un 3. En aquest cas jo crec que un 3 ben portat perquè passa d'un personatge a l'altre. Això fa que el ritme sigui molt dinàmic. El puntuo bé.
Marc?
Jo un 3, just pel que he dit, perquè trobo que és poc homogeni, és a dir, hi ha una part del llibre en què falla una mica el ritme de lectura.
Doncs jo li he posat un 4, he estat una mica més generós, precisament perquè no se'm feia pesat, al contrari, trobava que tot anava seguint una estructura de que potser sí que al final hi havia tota una sèrie d'accions que quedaven més allargades en el temps, però a la vegada també trobava que era més fidel al ritme temporal del que passava vers a la primera part del llibre. Per tant, jo l'he posat un 4. Anem a la temàtica. Jaume.
La temàtica li he posat un 4, m'he estat plantejant posar-li un 5. Crec que, bueno, per lo que hem comentat, no?, que està molt ben trobat, com barreja les dues coses, que ha fet una salsa molt ben lligada de les dues coses. Per tant, m'he pensat en posar-li la màxima nota, però no, l'he deixat amb un 4.
Marc?
Jo la temàtica li he posat un 3. Per mi és, bueno, és correcte, és un bon llibre i interessant amb les coses de les que parla.
Jo li he posat la màxima nota, he estat una mica més generós que en Jaume, li he posat un 5, precisament per tot el que hem comentat, eh? I mesclar aquests tres pilars amb l'excusa de fer un llibre d'humor, però posar-hi per sota tots aquests tres pilars, que els he trobat tots tres molt interessants, la família, el país d'Ucraïna, tota la situació de la Guerra Mundial i el que han patit, el masclisme aquest tan exagerat, he trobat que estava tot posat en una sopa en què està molt ben lligada i que escrita d'una manera molt bona i també traduïda d'una manera molt bona. Un 5. L'addicció, Jaume.
Aquí és allà on he posat la nota més baixa. Li he posat un 2, potser alt, però un 2 per mi és la part més fluixa del llibre.
Marc?
Jo li he posat un 4 perquè... és a dir, sí que li he trobat aquestes ganes de saber què passava amb la Valentina, què passava després, què, saps, aquest interès d'anar seguint la història.
Sí, jo també. Li he posat un 3, una nota una miqueta més baixa que en Marc, però precisament pel mateix. Jo he trobat que al final de cada episodi i llegir el títol del següent episodi ja em feia preguntar-me a veure per on anava, no?, altra vegada. O sigui, per la meva banda, un 3. Seguint aquests resultats, en Jaume ha puntuat el llibre amb un 12 sobre 20, en Marc amb un 14 sobre 20 i en David amb un 15 sobre 20.
La cloenda.
I aquí acomiadem el programa d'avui, on hem parlat del llibre La petita història dels tractors en ucraïnès, de l'escriptora britànica d'origen ucraïnès Marina Lewyka. Un llibre que, malgrat estar escrit en clau d'humor, ens posa sobre la taula tota una sèrie de temes que no solem tocar, com és el sexe de les persones de la tercera edat o també la immigració de les persones que venen de l'Europa de l'Est. Us recordem que Les marmotes de la biblioteca és un programa literari que s'emet mensualment cada segon dissabte de mes, a les 9 del vespre, i en repetició els diumenges a les 3 de la tarda, i que també és descarregable des del web de Ràdio 90 a les www.r90.org. També al web de Ràdio 90 hi ha el llistat dels propers llibres que comentarem. El proper capítol d'aquí un mes serà el bestseller El club del crim dels dijous, de l'escriptor, humorista i presentador de televisió britànic Richard Osman. Si no l'heu llegit encara, us convidem a fer-ho. Teniu 4 setmanes i així podreu escoltar-nos en propietat. Mentrestant, rebeu una forta salutació dels qui us han parlat, en Marc Ferrés, en Jaume Pedrés i en David Ràfols. Fins la propera.
Les marmotes de la biblioteca.
When you dream, you're innocent. When